Aquest menor de 6 anys d'Olot, els diaris diuen que encara lluita per la seva vida, que la qüestió està més controlada, però no deixa de ser una situació greu, i la BC d'avui diu que al voltant d'ell s'ha reobert, com diuen tots els diaris, el debat sobre les vacunes. D'una banda, els plantejaments dels anomenats antivacunes, molts d'ells naturistes o homeòpates, molts que no tots, que qüestionen l'eficàcia d'aquests fàrmacs preventius, alerten dels efectes secundaris d'algunes vacunes i acusen els governs de sotmetre's als interessos de les empreses farmacèutiques. I d'una altra, els que defensen la seva validesa, apel·lant a criteris científics fins al punt de postular-se a favor que la vacunació sigui una obligació i no una recomanació de les autoritats sanitàries, sobretot en aquelles vacunes en què es demostra d'una forma molt clara i amb proves que són efectives davant d'algunes malalties. En el cas del nen d'Olot, diu l'ABC, els seus pares no eren partidaris de la vacunació i tampoc la varen administrar a la seva altra filla, que és menor que el seu fill malalt, és menor de 6 anys. La mare és fisioterapeuta en una clínica d'Olot que practica l'homeopatia. La seva postura, malgrat tot, ha canviat. Segons ha pogut saber ABC de fonts sanitàries, els pares han accedit ara a posar la vacuna a la seva filla menor i ells mateixos, que varen ser vacunats quan eren nens, se'ls ha aplicat un recordatori. A través de l'Agència de Salut Pública, la Generalitat està fent un seguiment d'entre 100 i 150 persones que varen estar en contacte recentment amb el noi infectat. Doncs bé, sobre tot això, Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El que ens has dit sempre, quan som petits, som responsables del que fem, però no tenim molt sovint criteri per fer el que fem.
Sí, bueno, el que no tenim és edat.
És edat, oi? I aquest no tens edat per fer determinades coses apel·la directament a que no tens un criteri nascut del coneixement o de l'experiència.
Sí, però diríem, els nens tenen criteri de nens. El que no poden és valdre's per si mateixos, són dependents, i depenen bàsicament dels seus pares i també de les institucions de l'Estat. Figura que el menor, l'Estat, el protegeix, inclús per sobre dels pares. És a dir, en un moment determinat l'Estat pot dir que els pares no estan fent bé la seva funció i en ares de l'interès del menor o de la protecció del menor li retinen els pares la custòdia i treballen amb ells. Aleshores, això és complicat, perquè efectivament els pares han de tenir criteris. Però també en aquests temps que corren, resulta que el criteri dels pares, segons com, passa per sobre del professor, del director, del que diu el Ministeri de Salut Pública. I, clar, això també introdueix un factor de risc important.
Per tots plegats. És clar, hi ha un debat legal, si es vol, hi ha un debat ètic i moral.
Sí.
Jo sóc el teu pare, per tant, jo sóc responsable de tu fins a una determinada edat, i mentre jo sigui responsable de tu faràs el que jo cregui que has de fer.
En unes coses, no en totes. No en totes,
però diria,
en el cas de la vacunació, clarament. En temes de salut, clarament. Si el nano diu, no, és que jo no em vull vacunar, o jo em vull vacunar, però és igual el que digui. O sigui, està molt bé que digui el que vulgui, però no serà pas pel que digui el nen que els pares faran o deixaran de fer. Que també apuntem una altra característica dels temps actuals, on la importància de l'infant és tal, la qüestió de que estigui satisfet o de proveir-li de tot el que ell o ella consideri necessari, potser enterbola una mica el judici o el criteri dels pares.
D'acord. No? O sigui, que els pares puguin pensar, entre altres coses, que com que la vacuna suposa un moment de dolor o un moment difícil pel nen o nena, doncs millor evitar-li aquest moment, per exemple?
Podria ser. Jo no sé si s'arriba tant. Em sembla que no passa tant per la qüestió amb l'infant, sinó per la relació dels pares, adults, amb la confiança o desconfiança respecte a les autoritats sanitàries i el grau d'ètica de les autoritats sanitàries. És a dir, on les vacunes són unes coses molt cares que fabriquen uns laboratoris que fan un negoci importantíssim i que el govern o diríem l'Estat ja ha fet pífies molt importants que tampoc faciliten que la gent hi confiï. És a dir, si resulta que l'Estat un bon dia compra 45 milions de vacunes per la...
Veu que va passar amb la grip aviar. I les van haver...
I no administra ni una, perquè és que no feia falta, però ja les tenia comprades i pagades. Per ser, a més, el director de la farmacèutica que fabricava aquest medicament era director de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, que ell va dir que havia la plaga i ell va vendre la vacuna. Clar, amb aquest tipus d'antecedents genera molta desconfiança.
D'acord, ara ens posem en aquest cas i deixem només reflexions en veu alta, que és el que fa sempre en Roman. Ens imaginem aquests pares que, com molts altres pares, poden haver decidit en el seu dia que el meu fill no es vacuna. Fins aquesta setmana passada, si no hagués succeït el cas d'aquest nen de 6 anys d'Olot, estaríem, diguem-ne, dins la normalitat. Hi ha pares que vacunen els seus fills, hi ha pares que no vacunen els seus fills, el món continua donant voltes i no coneixem, diguem-ne, casos que ara creïn aquesta tensió pel fet que un nen podia haver encomanat a altres nens i, per tant, hagués pogut ser aquest cas concret del nen d'Olot de 6 anys un cas de salut pública preocupant. Què poden pensar els pares ara? Perquè ells van prendre una decisió a partir d'un criteri fonamentat i ara, per dir-ho així, amb raons, molt probablement per part de molts altres pares i de bona part de la societat, els apunten i els assenyalen com a causants d'una greu irresponsabilitat.
Bueno, a veure, bueno, ells són responsables de la seva decisió.
Això està clar, no?
Això està clar, i és així. Ells hauran tingut els seus fonaments, però crec que és molt indicatiu dels moments actuals. No? De lo perduts que van els pares, de lo complicat que és... És a dir, una altra característica dels nostres temps és que corren informacions a dojo, i depèn de la font varien molt les informacions. Aleshores, o sigui, hi ha tot una part de la població que està com molt sensibilitzada respecte als excessos que han vingut de part de tot el que és farmàcia, parafarmàcia i l'ús de medicaments, i diríem, i l'espècie, i el menys tenir les qüestions més naturals. O fixa't que, per exemple, sabem del cas que no ha estat vacunat i ha tingut diftèria, i ens enterarem, bueno, l'últim racó que estiguis t'enteraràs. Però què passa amb tots aquests que no han estat vacunats algú ha fet un seguiment? Tu creus que els laboratoris s'han preocupat de fer un estudi sobre això, o que les autoritats sanitàries, no ho sé si és que sí o que no, però m'ho pregunto, sospitant de que no han fet un seguiment de veure què passava i com funcionaven aquests casos, que mira que bé, a veure si ens podem estalviar la vacuna.
Què passa amb la gent que no es vacuna?
Exactament.
Com viu amb la vida aquesta canalla? Com vaja, definitiva.
Tu saps qui presenta els resultats i quins són els estudis, qui fa els estudis i tots els estudis? Són els laboratoris.
Però si vols, t'ho plantejo al revés. Només per un cas ja val la pena una reflexió col·lectiva, no?
Les reflexions jo crec que sempre valen la
pena. Perquè l'estadística, està clar que l'estadística és la que és. Haurà estat un cas en els darrers 30 anys. I haurà estat un cas d'un nen de 6 anys que no s'ha vacunat. D'acord? Sí. I com deia en Roman, hi ha molts nens i nenes que no han estat vacunats i que no han acabat agafant la diftèria o altres malalties. O potser han agafat alguna altra cosa, però tampoc la sabem, almenys així des d'un punt de vista públic. Sí. Però què ens trobem amb un únic cas que hagués pogut provocar, a part que aquest cas és greu i el noi està patint el que està patint, i és evident que la seva família també, molt probablement, vaja, segurament, un cas que hagués pogut afectar a tercers.
Sí.
Fins a quin punt aquí tornem a estar en allò del debat legal i el debat moral.
Està bé, sí, efectivament. Efectivament, entre les llibertats individuals i les seguretats col·lectives, no? Sí.
En el sentit que ara hi hagués uns altres pares que diguin, doncs mira, encara que hagi passat això, nosaltres, el nostre fill, no el vacunarem.
Em sembla que són els testimonis de Jehovà que no aproven les transfusions.
No, però els hospitals tenen molt clar que si es tracta d'un nen petit...
Bueno, però
doncs aleshores no cal que els metges diguin res, vindrà un jutge i dirà el que s'ha de fer en els casos de menors d'edat.
Sí, per això, veus?
Que per això és molt
protegeix els drets del menor.
Jo
crec que aquí un element molt important és la confiança. I crec que hi ha molts problemes ara amb la confiança. Costa molt de tenir confiança, no?
No n'hem parlat d'això mai, de la confiança.
Sí, de la confiança i el seu parell dialèctic és la desconfiança.
Exacte, perquè impera més la malfiança que no la confiança. Però, en canvi, tots necessitem confiar en algú, no? O en alguna cosa.
Sí, sí, necessitem confiar, però diríem, una cosa és confiar i una altra és tenir fe cega. O sigui, la confiança és algo que s'ha de guanyar i que és algo que es pot perdre.
Quan som petits, confiem en els nostres pares de dalt a baix, no?
Sí, si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí, i és molt important.
I és una confiança aquesta bastant cega, no? Cega en el sentit de tot allò que digui el pare o la mare, m'ho crec i està envoltat d'un consell que sé que és bo sempre, no?
Bueno, perquè la mama m'estima, jo me l'estimo molt. És una ceguera d'amor, diríem.
D'acord,
no? Queda
clar.
No de fe.
Una confiança des de l'estimació.
Exacte.
D'acord.
Perquè justament la confiança és de que no em faràs mal, de que em voldràs bé, de que em cuidaràs, de que m'estimes, mm-hmm. no? Però si diríem, si el ciutadà el que sent és que estan veient, a veure, però on m'esquilmen, què em treuen, què, doncs clar, això no genera confiança.
Sembla mentida perquè hem agafat un embut i al final de l'embut hi ha una qüestió de confiança. Això ha passat perquè els pares no confiaven.
Segurament no.
Segurament no, o no prou.
Exacte.
En la vacuna com per que son fill es vacunés. No?
Exactament. A veure, el qual introdueix tot una qüestió molt difícil, perquè efectivament aquí sí que ha d'haver-hi i ha d'imperar un criteri tècnic-científic, perquè justament els pares ignoren, per exemple, sortien ara ràpid a dir, clar, és que la gent no vol vacunar, però el que no sap és que si no hi ha aquestes malalties és per l'efecte de la vacuna.
Aha.
Si deixem de vacunar, tornaran a sortir les malalties. Va, segur.
Sí, però anava sobretot per aquells que deien abans la gent no es vacunava, doncs molt bé, abans la gent ens moria als 30 o als 40 anys i fins que no es va inventar la penicilina o la vacuna
de la polio.
Van passar 50.000 coses a les persones.
Morien d'una grip.
Morien de moltes coses. No? Sí. D'acord, però, és a dir, una evidència científica ha de poder passar per damunt de una malfiança generada a partir molt sovint d'una desinformació, perquè els pares difícilment podran estar tan informats com pot estar informat un científic o un...
Bueno,
un
científic no? Està més que informat, està format, i la seva formació i la seva competència formativa és el que li permet fer la valoració. És a dir, direm, aquests pares han de tenir un pediatre que avali, diríem, les decisions. No sé, hi ha el tema dels antibiòtics. Molts pares...
No volen saber res.
Però què és el que impera? L'antibiòtic, o sigui, així que obri la boca jo t'han enxufat l'antibiòtic.
També és cert.
I clar, aleshores tu dius, per què em dones l'antibiòtic? Perquè ho necessito o perquè tu sempre dones antibiòtics? Mm-hmm. Doncs aquest tipus de coses no ajuden massa. Però el problema crec que és quan s'arriba al tot val. Tot és igual, tot val, i no. Una cosa és que tu no vulguis seguir, diríem, una determinada línia, però això implica que hauràs de seguir una altra i amb el professional competent amb qui hauràs de fer confiança. El que crec que no es pot fer és dir, és que ho he vist en una pàgina d'internet i a partir d'ara he decidit que ja no vacuno, o que... Dic, perquè són coses que van més enllà de del coneixement dels
contextualitzant, pares. Contextualitzant, els pares poden tenir unes conviccions, els pares poden tenir uns criteris, poden tenir una manera de pensar, però davant de determinades circumstàncies, diguem-ne que...
S'han d'assessorar. Sí, han de tenir l'assessorament corresponent.
O han de ser capaços de poder dir, bé, jo penso això... O jo què sé, o jo no menjaré mai carn, però davant d'això crec que s'ha de fer aquestes coses.
Exacte,
per exemple.
Exacte. D'acord. O sigui, que hi hagi, diríem, el criteri professional, que estigui allà, que hi hagi un diàleg, no? I que l'altre li pugui dir, escolta'm, una cosa és que no el vacunis, no sé, m'ho invento, de l'antitetànica, però escolta'm, de la diftèria, s'ha de passar per allà, perquè és que no hi ha més remei. Doncs, o no, o que el pediatre li digui, escolta'm, bueno, pot ser... Però aquestes coses són... Jo crec que el problema és quan això no es pot traslladar a altres qüestions. És a dir, els pares no s'han d'assessorar de tot, però clar, en el camp de la medicina, sí.
Sí, perquè és un d'aquells camps que afecta, òbviament,
a la salut, i els pares diríem, una cosa és que triïn les dietes que li fan, que si li donen xutxes o no li donen xutxes, no? Hi ha nens de 4 anys que no han menjat un xiclet, i els pares porten aquesta guerra, que té molt de mèrit i molt de valor, perquè diríem, una feinada que tenen allà,
tornem amb allò de les conviccions, eh? És a dir, hi ha pares que poden dir no, xutxes no.
Sí.
Perquè jo no em dono la gana que al cap de 3 anys de vida o de 4 hi hagis d'estar al dentista amb càries o amb el que sigui. No,
sí, molt bé. O perquè considero que no han d'estar a la teva vida, ja tindràs
aquí
temps
està.
De menjar xutxes.
O perquè no m'agrada que mon fill mengi porqueries, o perquè sí. Jo què sé. Com els pares poden dir, doncs a casa no hi ha televisió. Com poden dir?
Bueno, però això és un criteri.
És un criteri.
I és un criteri, diríem, que
afecta...
El fet que... Ah, exactament. Exactament.
Ja em pensava que anaves per aquí, eh?
Clar,
afecta a la particularitat.
D'aquells pares, d'aquell nano, val?
Què passa quan un criteri pot afectar?
Clar, què passa quan afecta la salut i afecta la salut dels altres?
Aquí
és on t'hauria d'entrar justament la qüestió més social, la qüestió més cívica, no? Les qüestions més ètiques.
Aquí i... els pares tenen un límit, òbviament, no?
Bueno, és que els pares tenen límits.
Quan una decisió dels pares pot afectar 10, 20, 30, 40 persones, 50, 60, 100, que sigui, és evident que queda per valdre el bé comú.
En principi sí, perquè el bé comú també garantitza el bé
individual.
Exacte. O l'individual garantitza el
comú. Sí. Però sí, diguem-ne que relació. La responsabilitat individual garanteix el bé comú, com el bé comú acaba garantint si algú, des d'un punt de vista individual, es desboca una mica o se'n va per un altre camí.
Sí, una línia complicadíssima.
Per això,
molt complicada, perquè s'acaben judicialitzant situacions familiars o situacions subjectives. Per això, una realitat ara molt complexa.
Per això t'ho digui. És clar, és que no podem dir, és que són uns mals pares.
Des de la ignorància no ho podem dir. Podem dir que, home, és molt fàcil de dir a toro passat que va ser una decisió errònia. Però, clar, això és molt fàcil de dir. És també, no? Hi ha la germaneta, hi ha la vacuna. Òbviament.
Ho dic perquè a vegades tenim aquest punt, eh? I és obvi que la situació és molt greu i que hagués pogut ser molt greu, i és molt greu ara, i que hagués pogut ser encara pitjor, no? Però aquell punt de dir, ara reconstruïm d'alguna manera la imatge d'aquests pares, el perfil d'aquests pares, als quals només coneixem...
Exacte, per un fet.
Per un fet, que és aquest.
Sí. Molt difícil.
Molt difícil.
Molt difícil, sí. Fer psicoficció no és molt recomanable.
No,
perquè segur que no l'encertes. Perquè és molta ficció. O sigui, això és... No sé, suposo que els pares hauran passat lo seu, pobres, i no? I s'hauran sentit molt culpables i molt afectats per aquesta situació i, bueno, contents de sortir-ne endavant. Però, clar, això estem més en la banda de les reflexions generals, no? De què aporta això al conjunt. Però, no, per això, quan diem el criteri dels pares, en tot el tema de la tecnologia, sí fa falta. Diríem, perquè justament és una paradoxa, crec que justament la tendència és tecnocràtica. Anem a cada vegada més protocols, més tècnica, inclús més negació de la varietat i de les diferències.
Però saps,
model
com,
únic.
Com deies tu abans, molt probablement, abans d'arribar al metge o al pediatre, haurem passat per diverses pàgines d'internet
sí, però...
que hauran parlat de les vacunes o com d'allò, i quan arribem a l'especialista, diguem-ne que ja haurem vist alguna cosa que o ens pugui servir o no servir, per certificar o per confondre'ns encara més sobre allò que anem a preguntar a l'especialista, no? Perquè a diferència de la setmana passada, a tots ens ve de gust jugar amb el mòbil i la tablet, i els pares, diguem-ne, que han de prendre mesures de contenció, però aquí no ens trobarem una canalla que digui no, és que a mi m'agrada que em vacunin, m'agrada horrorosament. Aquí aquest problema no hi serà, des del punt de vista del nano, per descomptar que a ningú de nosaltres ens agrada que ens vacunin. Tots tenim aquella marca al braç de... que ens delatava.
Em sembla que
ara ja no.
Ara
ja no, però hi ha tota una generació, en fi, de la marca al braç que delatava la vacuna, no?
Sí.
I allò no agradava a ningú.
No agrada a ningú, i a més a més, però tothom passava. No?
Però tothom passava, tothom
era,
sabia que havíem de passar per allà.
No?
Exacte,
les escoles,
que tots en fila i vinga. I d'això, i sense massa mirament, allò com si punxessin un vedell.
Bueno, però fixa't, tampoc està malament, diríem, o és una, no és mala característica que els pares es posicionin, que els pares, diríem, no, cegament no facin les coses, sinó que mirin de tenir una posició respecte a les coses. però dic, és més complicat ara, no? O sigui, hi ha molta més informació, hi ha moltes campanyes, jo diria, inclús, no? Bueno, avui jo he signat una en internet per un tema d'aquestes, em sembla que era algú de salut també, algú, no sé, una que s'ha liat ara amb sanitat també. I jo pensava, dic, ostres, no, i diu, per què fem la campanya, ai, perquè moltes signatures, perquè se tarda de dues hores, no sé què, dius, ui, sí, sí, ara la campanya aquesta és per això. I quan sigui per una altra cosa i s'ajunta i diu, vinga, i ara, i fem, i ara...
Però en línies generals, el psicòleg clínic pot dir als pares, feu cas al metge. Sí, no?
Home, i tant. És que, a veure, és que si no, per què vas al metge? Si no l'has de fer cas. De qual no vol dir que obeixis al metge. No, no és una qüestió de submissió, sinó és una qüestió de, com a mínim, això, parlar-ne, plantejar els criteris, ser sincer.
I t'ho preguntava això... així, ja que dèiem això de la confiança, hi ha unes quantes figures que a determinada edat han de ser referencials pels pares? Metge, mestre...
Sí,
sí? Hi ha unes quantes figures que han de dir a determinada edat,
sí,
teniu 3 o 4 persones o 5 que han de ser referencials en la vida quotidiana,
bueno,
i a les quals millor tenir-hi confiança.
És que, per exemple, el pediatre. El pediatre en els primers anys de vida és un membre de la família ja, pràcticament. O sigui, a veure, tenir el telèfon del pediatre és habitual, cosa que després ningú té el telèfon del nen gran, perquè no fa falta. Però del pediatre fa falta...
Un, al qual s'hi ha de creure.
Al qual s'ha de creure, al qual s'aboquen tantíssimes coses. Sobretot angoixes. El pediatre que fa, diríem, de contenció, i que fa de pediatre, fa una mica de psicòleg, fa una mica de pare, segons com, fa molts papers... perquè és un moment, diríem, molt potent, de molts canvis, sobretot pares primerencs. És a dir, quan tens el cinquè fill, ni vols el telèfon del pediatre. No cal, pel cinquè fill no cal. Però pel primer, sí.
Però ja que estàvem amb allò de la confiança, sí, gent amb la qual s'hi ha de confiar.
Val.
Si no s'hi confia, millor canviar de pediatre.
Exactament.
Exactament, sí. D'acord. Pediatre. Mestre, tres quarts del mateix?
Professor, mestre, escola.
Mestre,
escola, o llar d'infants.
O llar d'infants.
Sí, també, molt. Home, és una decisió que porta moltes conseqüències, de molta responsabilitat, de molta delegació. En el cas del pediatre, estàs delegant la cura de la salut i el benestar del teu fill. En el cas de l'escola, estàs delegant l'atenció, la cura de nens, això, o en la llar d'infants de menys de 3 anys, a partir de P3, de nens de 3 anys, no? Que passaran hores fora de casa, en un context, diríem, que no hi ha mares ni pares.
Nou per molts nens i nenes.
Exactament, nou, són nanos molt petits, lloc molt massificat, diríem, on hi ha molta gent,
sí, i poden passar moltes coses.
Efectiva.
Molt bé. Dues figures fonamentals on la confiança és un grau molt important.
Sí.
N'hi afegiries alguna més en aquests anys?
Si es fa alguna cosa esportiu o si es fa alguna cosa de formació musical o d'idiomes.
El que podrien ser els tutors, professors o responsables d'altres activitats.
Efectivament. On també, diríem, se'ls fa copartíceps de l'educació o formació del fill. I això també els pares han de confiar i han de vetllar, i una confiança, un altre cop, que no ha de ser cega, és una confiança renovada. Mira, seré exagerat, però prefereixo diàriament. La renovem cada dia, la confiança, no, ni per, o sigui, demà ja veurem. No, perquè, o sigui, jo crec que
sembla que ho has dit al principi, que costa tant d'aconseguir que costa tan poc de perdre, la confiança.
Sí, la confiança, tal qual. Lo qual no, tampoc és qüestió d'alarmar-se i precipitar-se.
Estàs parlant de fiscalització, estàs parlant de la possibilitat de precisament compartir criteris, compartir opinions, preguntar el que faci falta, i que el professional pugui contestar a partir d'aquest suggeriment o d'aquest neguit que puguin tenir en alguns moments els pares, amb absoluta confiança.
Sí, i acostar-se a l'escola quan
hi hagi
dubtes o quan no se sàpiga alguna cosa o no s'entengui alguna altra, pues allà, a veure què et diuen.
Si això es movés així, més o menys habitualment, segurament no estaríem parlant tant de casos d'aquests on costa tant trobar referències, no? Si tot es movés des d'aquella confiança, pares amb mestres, pares amb escola, escola amb pares, i el diàleg fos, no direm que per molts pares pot ser molt fluid, però que encara ho fos més, segurament determinades situacions que acaben apareguent als diaris no les veuríem tan sovint. No?
Jo crec que realment, o sigui, si tornem al... El dia passat estàvem amb el valor i l'atrapament en la imatge sense paraules o amb poca paraula, aquí estem al revés.
Amb mala paraula.
Molta paraula que serveixi per entendre coses, per posar, diríem, en comú o per saber què pensa un, què pensa l'altre, què veu un, què veu l'altre, i on hi hagi, diríem, una certa complementació, no? Hi ha més figures de referència,
sí?
Pensava, sí, de confiança. Dic per escombrar cap a casa.
Sí.
Dic, el psicòleg seria una. Jo fa temps vaig intentar treure'm d'internet, perquè dic, no vull que una persona busqui per internet i digui, psicòlegs a Sitges, jo, mira, aquest, pamba. Diu, pues no són maneres, molt malament, no es fa així.
Si no és aquesta manera, quina és?
Home, la manera, a part, a veure, això...
Perdó, perquè ara estem arribant al final, però és clar, qui busca un metge especialista...
Sí, però mira, aquí el poble ho sabem molt bé, O sigui, primer te'n vas a parlar, o sigui, a veure, qui ha anat al psicòleg? Qui he vist jo, em va dir, sí, la mare de tal ja em va dir que el seu nen... Escolta, Pepita, què tal va anar? Diu, ai, molt bé, perquè mira, perquè jo, perquè jo. Val, molt bé. Creua informació, aquí el que t'ha dit la Pepita, després parles amb un altre, després mires no sé què, i de tot això, finalment, prens una decisió. I... Però és, són eleccions.
I si davant tinguessis algú que et digués, home, a mi m'agradaria una mica més de discreció, perquè si haig de parlar amb mig poble per saber en quin psicòleg han anat per escollir-lo jo, no hi ha una forma més discreta de poder anar a parar un professional, bueno, que no sigui anant a preguntar a mig poble allò de dir, escolta'm, el ton fill el vas portar, i sí, jo vaig, i que li va anar bé, mira'm dos dies arreglat.
Però és cert que també faràs confiança en alguna persona, no cal anar a mig
està
poble,
clar.
Però hauràs de confiar en algú.
Tornem a estar amb el mateix.
Sí, a confiar en l'experiència de l'altre, que no vol dir que te la creguis tal qual. I jo crec que justament una de les virtuts...
Aleshores em diuríem de parlar de la discreció, que és una altra d'aquelles coses que hauríem no sovinteix,
de parlar, efectivament.
I que la societat tecnològica ha vulnerat...
Moltíssim, i ha banalitzat
d'una forma...
totes les barreres, però jo crec, per exemple, que és una característica fonamental del psicòleg. La discreció. I no és, no sé com dir-te, i no és optatiu ni és opcional.
És paraula
forma
de...
Forma part del codi deontològic, forma part d'una obligació, diríem, legal.
Ara
no?
Subraiem perquè...
Secret.
Perquè per Facebook poden trobar gent que va al mecànic, gent que va al dentista, gent que va... Tot... Ara, gent que va al psicòleg... i que faci un selfie de místic a la consulta del psicòleg. Em van atendre ara, I llavors això hi m'ha anat bé. Això no surt.
A la
perruqueria, a la botiga de roba, sí. On sigui. Un xiringuito vaig a mar, però a la consulta del psicòleg això no costuma sortir,
No
fent esport, que sigui, però això no.
Però em sembla que diríem el mateix, que hi ha moltes altres coses que no han de sortir.
Però probablement perquè, a diferència d'altres àmbits, una cosa és que els pares diguin, vaig a parlar amb el professor de música, vaig a parlar amb el pediatre, vaig a parlar, però quan suposo que alguns pares diuen, anem a parlar amb el psicòleg.
Han canviat de
és un
tram.
Registre
inclús
diferent.
Inclús diria, ni tampoc és el mateix, anem a parlar amb el pedagog o anem a parlar amb el logopeda.
Sí, senyor.
Aquí arribem,
sí, senyor.
Entrem més o menys
quan
suaves.
Apareix, d'acord.
Quan entrem en el camp de l'opsi, ja és una altra entrada, cosa que em sembla natural, o sigui, que ho entenc i crec que és així, que justament quan de vegades es ve amb un excés de naturalitat, és una forma de negar que, o sigui, saps la típica de tothom ha de passar pel psicòleg? No. Tothom no ha de passar pel psicòleg.
En canvi, tothom ha de passar pel pediatre?
Sí, tothom ha de passar pel pediatre.
Tothom ha de passar pel pediatre.
No, aquí sí, tothom ha de passar pel pediatre.
El pediatre
que triïs.
El pediatre
que triïs. Pediatre, diria,
una altra cosa és que hi hagi llocs al món on que, per les circumstàncies
no
de la vida, ni pediatre ni res.
Exacte.
Es neix, s'intenta créixer, s'intenta viure, i es fa el que es pot. Però tothom ha de passar pel pediatre, però no cal que tothom passi pel psicòleg.
Mira, No, efectivament. No. Jo crec que no, realment no. Per tenir una visió optimista, acabar amb una visió optimista,
vinga,
hi ha això dels objectius del mil·lenni plantejats per la ONU al 2000 i que acabava el 2015. I ara s'ha tornat a renovar. Doncs, com es van juntar, van fer tota aquesta campanya, un dels objectius era baixar la gana, baixar la mortalitat infantil, i tot això s'ha baixat al 50%. És a dir, que quan es fan polítiques, quan hi ha interès, quan es posen mitjans i es posen ganes, tu saps el que és dir que ara mor la meitat de nens que morien al 2000? O hi ha la meitat de nens morts de gana o malnutrits o desnutrits ara que fa... És molt. Clar que també aquest 50% que també és moltíssim.
També és moltíssim.
Tenim molta feina, sí. Però diríem, hi ha coses a fer. I aquestes coses desperten confiança. Jo, com a mínim, el proper pla...
Sí, una certa confiança en el gènere humà en general.
Efectivament. I de que hi ha coses a fer i que tenim marge per fer. I que hi ha institucions que sí que responen i que sí que estan allà al peu del canó.
Déu i 54 minuts, només sabem d'aquells pares o d'aquests pares del nen d'Olot que van decidir en el seu dia no vacunar-lo. No sabem res més d'aquells pares que no sigui això. Per tant, és molt agosarat parlar d'aquells pares.
Inclús podríem dir que han tingut la mala sort d'agafar la diftèria, perquè molts altres tampoc han vacunat i no han agafat la diftèria. I seran tan bons pares com aquests. O tan mals pares, és igual.
Que és fàcil això de penjar,
Oh, clar, home, és molt fàcil, a toro passat.
Tot és molt dolent. Sí. Divendres que ve tornarem en el darrer divendres del Temps de Família amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
Sisplau.
Fins divendres.
Fins divendres.